Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que la seva aposta passa per activar tots els mecanismes de pressió per desbloquejar la negociació a l'Estat en cas que la taula de diàleg no avanci. Ahir deia el president que aquesta taula està encallada, com és, d'altra banda, una obvietat, i els mitjans de comunicació ja us havíem anat explicant de manera reiterada. És un dels missatges que va llançar ahir Pere Aragonès en la conferència titulada Avancem, que va fer al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També enviava un missatge directe als independentistes a recosir, deia ell, la unitat d'acció, i feia en definitiva i també una crida global de país, assegurava ell, per reagrupar la totalitat de Catalunya, la Catalunya sencera, que és aquesta nova expressió que hi va fer servir el president de la Generalitat, a l'entorn d'alguns dels grans consensos que hi havia a Catalunya i que el president entén que s'han de recuperar, entre ells, per exemple, el de la llengua. A la sala oval del MNAC, ahir, entre les 300 persones que hi havia escoltant, no només hi havia el govern i representants de la societat civil, sinó que també hi eren representants del PSC, Salvador Illa com a primer secretari del partit, per exemple, hi era, i d'altres formacions del Parlament de Catalunya. Aquest matí ens acompanya en directe l'Assumpta Escarp, que és diputada del PSC i és vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya. Senyora Escarp, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Ahir vostè va tenir també ocasió d'escoltar les paraules de conferència del president de la Generalitat. No sé, des del PSC, quina valoració n'han pogut fer fins ara, com a mínim, dels missatges que llançava el president ahir.
Bueno, la veritat és que tampoc, com s'ha dit, no serà una conferència que passarà a la història, no? Jo crec que és una conferència que va reflexar la situació en el que estan. És un govern que està trencat i amb una posició independentista molt també dividida, que va llançar alguns, ho deien vostès ara en el resum, no? Alguns programes en el sentit d'una crida global al país, o aquesta referència que ell va fer a la Catalunya sencera, una Catalunya sencera que és una mica un oxímoron, perquè l'independentisme, com ell molt bé ho va definir, només governa per la meitat del país. I va ser curiós que parlés d'aquesta Catalunya sencera, de tot el territori, i s'oblidés de la capital del país. No va fer mai ni una sola referència a Barcelona.
Vostè creu que era un missatge llançat només per als independentistes?
Bueno, jo crec que en l'independentisme els hi va llançar dos missatges, no? El que, quan va parlar de ni tacticismes, ni retrets, ni desconfiances, és a dir, ell va fer una crida a la unitat independentista, bàsicament, i després amb ells fa la crida a refer consensos per reproduir el discurs, diguéssim, excloent, o una miqueta d'oblidar-se de l'altra part del país, que hi ha algunes coses que no comparteix, però que podria estar d'acord amb alguns consensos, però que d'entrada ja s'exclou.
En aquesta Catalunya sencera a la qual ahir feia referència el president Aragonès, i alguns dels consensos de país als quals ell apel·lava, hi ha escletxa o hi havia per a una aproximació entre el PSC i el govern?
Jo crec, per exemple, i jo crec que ha estat molt clar, jo crec que amb la llengua el PSC ha estat on ha estat sempre i, per tant, on estarà, per reconstruir, per reconduir tota la crisi econòmica, social, i que s'ha generat post-Covid, o que es genera post-Covid, i, per tant, tots els mecanismes que hi han de fer-hi front. Jo crec que per parlar de la política de les coses, el govern sap que el PSC hi és, hem estat al costat del govern i sobretot del president quan es vol abordar els Jocs Olímpics d'hivern o l'aeroport, no? El futur de l'aeroport, com també tota la negociació dels fons europeus. El que no estarem nosaltres amb un consens que es basi bàsicament amb el victimisme, amb la divisió i amb la confrontació, no? Amb l'amenaça a l'altre i en no acceptar el diàleg o imposar en el diàleg unes condicions que fan molt difícil que això sigui possible.
Saps si Salvador Illa ja té data per la trobada anunciada, diguem-ne, que existirà, però no encara fixada en un calendari per reunir-se amb Pere Aragonès? Ahir el president ja va dir que es volia veure amb tothom i en les últimes intervencions parlamentàries hi havia hagut interpel·lacions entre ells per poder fer aquesta trobada.
Sé que el president Aragonès va dir en seu parlamentària va respondre, diguéssim, sí, la demanda de Salvador Illa. Jo la data concreta no la sé, no li puc dir perquè no la sé.
A partir de les paraules d'ahir, d'Aragonès, i el fil del que vostè ara estava explicant, amb què es poden trobar en aquesta reunió? Què es pot posar damunt de la taula si la voluntat per les dues bandes és intentar trobar algun consens? La immersió lingüística i els Jocs Olímpics d'hivern, per exemple, són dos elements en els quals es pot treballar?
Jo crec que nosaltres hem manifestat molt clarament la nostra posició al voltant de la llengua, la defensa i el que vol dir. També és veritat que en algun moment li hem dit i apliqui el que pot fer des d'aquí, no? Com li va dir Salvador Illa al president Aragonès amb el tema de la quota del cinema en català, del que es produeix a Catalunya. Però també és veritat que hi ha molts aspectes en el qual hi ha hagut mà estesa, no? En termes de defensa de les institucions i també d'aprofundiment de l'autogovern i de recuperació econòmica, d'enfortir tots els pilars bàsics de l'estat del benestar, els Jocs Olímpics d'hivern, el desenvolupament de les infraestructures, per construir de veritat, nosaltres estarem al costat, per dividir i confrontar, i ja li dic que no, és a dir, la política del victimisme i l'exclusió no formarà part de la nostra política.
En el cas de la immersió lingüística, per exemple, hi pot haver-hi un acord sobre la llengua i la immersió si no hi ha un acatament clar i evident de la sentència del 25% del castellà?
Aquí jo crec que són dues coses diferents. Introduir una nova assignatura en castellà es pot fer, i d'alguna manera no desvirtua en absolut tot el que és el procés del coneixement de la llengua i del català. Nosaltres vam fer unes jornades àmplies per parlar del català i del consens del català, com sap, diguéssim, de base molt àmplia, igual que també ho hem plantejat i vam fer i hem fet totes les reunions del que s'està plantejant des de la Conselleria de Cultura, i per tant jo crec que cal avançar en aquesta línia del diàleg. No es tracta de desobeir sentències, sinó d'alguna manera saber com articulem per no deixar tampoc a ningú fora, no? I com articulem vol dir que tampoc ens hem de negar que això, que hi hagi una assignatura de més en castellà i que la canalla surti amb dues llengües, però sobretot que si pot ser que surtin amb tres llengües.
Ahir una part de l'independentisme, vostè deia ara quan començàvem la conversa que entenia que el gruix, diguem-ne, del missatge ahir del president de la Generalitat no era per aquesta Catalunya sencera, sinó que era per als independentistes. Hi ha una part de l'independentisme que li retreu a Pere Aragonès que el que ahir plantejava és insuficient, no? Perquè ahir Pere Aragonès recuperava paraules com autonomia plena, recuperava expressions com competències i exercir competències i tornava a parlar, diguem-ne, o feia un repàs del que havien sigut consensos de país, però es quedava en el president Maragall i no anava més enllà. Realment, vostès entenen que la posició d'Aragonès continua tenint la independència de Catalunya en un horitzó més o menys immediat en el dia a dia de la seva presidència?
No sé el seu horitzó. Jo crec que juga sempre amb aquesta ambivalència. És evident que el president Aragonès i la seva força política no renuncien, que és absolutament legítim, ni a la independència, no? Ni a principis que ens diuen d'autodeterminació.
Jo li demano per la gestió, per la gestió del govern del dia a dia d'art, diguem-ne, no per l'ideal polític, diguem-ne, del partit al qual milita el president, que és conegut.
Jo crec que la gestió, la llàstima és que és un govern dividit i, per tant, difícilment pot fer una bona gestió un govern dividit com està. Però sí que és cert que el president Aragonès ha optat més per la via del diàleg i per un cert pragmatisme, en el sentit d'aprofundir l'autogovern amb els mecanismes actuals mentre ell ho ha posat, diguéssim, en mans del que és la taula del diàleg, no? Després, per altra banda, diu, i torna una vegada més, com deia jo, el victimisme, no? En el sentit de dir, una mica de l'amenaça, s'han de posar en marxa tots els mecanismes, tampoc concreta quins són aquests mecanismes. Jo crec que el més important és que no s'abandoni la taula de diàleg i que es pugui avançar en molts dels altres consensos que podem compartir i, en principi, doncs, saber com s'aborda en els que segurament no compartirem.
Clar, vostè diu que no s'abandoni aquesta taula de diàleg, que hi havia una advertència del president Aragonès i una explicitació, diguem-ne, d'allò que els mitjans de comunicació ja hem anat dient aquests dies, perquè ens consta i perquè és així, perquè més ahir el president ho reconeixia, que aquesta mesa de diàleg entre governs està estancada, està aturada i que no hi ha ara mateix la voluntat de reactivar-la. Per què està estancada aquesta taula de diàleg a l'entendre del PSC?
Miri, el diàleg es porta a molts nivells diferents. Aquest divendres, per exemple, hi ha convocada una bilateral. Pot semblar que és una tonteria, però en tot cas la bilateral és qui aprofundeix molts mecanismes d'autogovern. I per tant jo crec que no està trencada ni el diàleg ni les converses.
Però una cosa és la bilateral i una altra cosa és la mesa de diàleg.
Sí, hi ha massa interès a vegades en separar-ho. És evident que la taula del diàleg, que és una taula de conformar i de discutir el que entenem el problema polític o el problema de relació entre Catalunya i Espanya, amb un reconeixement de que hi ha un problema polític, com també s'ha fet des del govern de l'Estat, però que també a sota té, diguéssim, el debat de tot allò que podem millorar amb aprofundir l'autogovern actual.
Clar, però quin és el contingut? És a dir, si aquestes qüestions de l'autogovern que vostè planteja tenen el seu espai i pot tenir un cert sentit, no?, que es puguin tractar en aquesta comissió bilateral de l'Estat-Generalitat, que divendres es tornarà a reunir. D'acord, però aleshores quin contingut queda per la taula de diàleg? Perquè si hi hagués un contingut, entenc que aquesta taula es podria reunir i un dels motius pels quals no hi és que no hi ha què posar-hi damunt la taula.
Jo no sé si no hi ha què posar-hi damunt la taula. O si el problema és que si tu d'entrada poses damunt la taula l'amnistia i l'autodeterminació, doncs és molt difícil, perquè l'altra banda també et diu, escolti, ni amnistia ni autodeterminació.
Però quina és la proposta per aquesta taula de diàleg socialista, que d'alguna manera és el que ahir el president Aragonès, com a mínim, el que ell deia és no hi ha una proposta per part de l'altra part per posar-se damunt de la taula?
Tampoc hi ha hagut una concreció de la seva proposta sobre l'amnistia i l'autodeterminació, no? O tampoc concreta quan es diu posem en marxa tots els mecanismes per fer-ho possible i tampoc es concreten les coses. Jo crec que la posició socialista està molt clar des de fa bastants anys amb un model federal. Fins i tot no només això, sinó que nosaltres defensem, per exemple, que durant la pandèmia s'ha posat en marxa mecanismes de govern federal en termes com ha sigut els temes de salut. Jo crec que és important, es pot avançar en aquesta línia. I és evident que la taula de diàleg pot dir, escolta, aprofundim, jo sé, en termes d'habitatge o la conflictivitat que hi ha hagut, i a partir d'aquí la bilateral pot concretar. És a dir, són molts els temes polítics i d'interès per la ciutadania que pot posar la taula del diàleg sobre la taula i aprofundir-ho després en bilaterals. Tampoc forma part de la relació política moltes de les coses, per exemple, doncs, que en aquest moment estan en litigi entre l'Estat i Catalunya i que no tot passa per la pròpia relació, també passa per l'encaix, però sobretot també passa per analitzar temes més polítics, temes de la política del dia, no?, de la gestió.
Estem parlant aquest matí amb Assumpta Escarp, que és diputada del PSC, vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya, parlant arrel d'aquesta conferència d'ahir del president de la Generalitat, Pere Aragonès. També ahir, senyora Escarp, vostè la veiem al costat de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la seva compareixença al Parlament, una compareixença que finalment va ser pública per pressió de la resta de partits, perquè en principi Laura Borràs havia dit que les explicacions sobre l'escó de Pau Juvillà les volia donar a la Junta de Portaveus a porta tancada. Vostè entén que aquella compareixença havia de ser a porta oberta?
Sí, jo entenc que la Junta de Portaveus és un bon mecanisme, d'acord que no és una sessió de control a la presidenta del govern, perquè la presidenta del govern no està sotmesa al control de la cambra, però sí que és veritat que és un bon mecanisme i en totes les forces polítiques representades, tots els grups parlamentaris, i el que es va quedar al final era doncs, que aquest punt concretament doncs, fos obert i pogués... Perquè si tu exclous l'obrir-ho, és evident que el teu discurs després tu el pots donar a la premsa. Però el que és el debat, el contrast d'opinions, d'idees i les pròpies preguntes que els grups parlamentaris van plantejar, això ho exclouries del debat públic. i per tant no hi ha res millor que el debat pugui ser obert.
Passa que això obre ara una porta, per entendre'ns, que cada vegada, perquè vostès a les juntes de portaveus debaten constantment de qüestions que estan en l'actualitat política, on es marcarà ara el límit per què s'ha de debatre a porta oberta o a porta tancada en aquesta junta de portaveus?
La Junta de Portaveus no té grans debats sobre... La Junta de Portaveus ordena el debat del ple.
Sí, sí.
En els grups parlamentaris, que és el que interessa de cara al proper ple. És tan formal i està tot bastant reglat. Jo crec que, ens hem de plantejar la reforma al reglament, que aquest, ahir mateix es veia portaveus, també hi ha el tirar endavant la comissió que ha d'abordar la reforma al reglament, per moltes coses, però també aquestes. I després no ens ha de fer por aprofundir en els mecanismes de transparència. Totes les comissions del Parlament són obertes, És evident que la mesa, que sí que tracta alguns assumptes de govern en el sentit de règim interior, de govern més econòmics i tal, doncs hi hagi pugui ser més tancada, però les actes després es publiquen. Vull dir que, en general, jo crec que no ens ha de fer por la transparència. Ara, la Junta de Portaveus va servir com a eina per aquest cas, però és evident que té una funció més instrumental, d'interessar per lo que ha d'anar al ple i ordenar el debat del ple.
En què no la va convèncer les explicacions de la presidenta?
Miri, amb el que hem mantingut des del primer dia. Des que es va rebre la segona notificació de la Junta Electoral Central, on ja se li treia l'acte, era evident que Pau Juvillà no era diputat. Per tant, intentar mantenir aquesta ficció que ella va dir de la doble realitat entre l'acció política i el que és l'acció jurídica i de funcionament, això és la doble realitat, no existeix, només n'existia una. Pau Juvillà no era diputat. I mentre es mantenia la ficció de convocar la Comissió de l'Estatut del Diputat, paralitzar el Parlament, ell ja no ho era. I, per tant, d'alguna manera hem deixat que fossin els funcionaris els que caguessin al final en el peu dels cavalls.
Vostè comparteix la preocupació de la presidenta pel fet que els funcionaris haguessin tirat endavant aquella decisió mentre encara el debat polític era viu?
No. A mi el que em dol és que la presidenta digui que els funcionaris van actuar per por i, per tant, van fer, quan en realitat no tenien una altra solució. Una altra cosa diferent és que tots pensem que hi ha alguns articles de la Loreg que s'han de canviar. Una altra cosa és que tots pensem que ens cal una llei electoral catalana i una sindicatura pròpia electoral a Catalunya, perquè possiblement hi haurien coses amb les que no ens hi trobaríem. Però el que no podem pretendre és que els funcionaris, en compliment de la llei, acabin sent responsables o acabin posats en el punt de mira per no haver atès a una realitat política que no responia a la realitat, diguéssim, del que exigia en aquell moment el compliment de la resolució de la Junta Electoral Central. I li dic que jo crec que no estic d'acord amb com ho ha fet la Junta Electoral, però les resolucions, si són d'obligat compliment, s'han de complir.
La presidència del Parlament de Catalunya està ara afeblida si Laura Borràs no dimiteix, com li han demanat diversos partits, per el que ha passat amb Pau Juvillà i per la seva presència en la manifestació de dissabte a la Meridiana?
Miri, nosaltres no vam demanar la dimissió de la presidenta del Parlament, Vostès ho saben.
Sí.
A mi el que em preocupa és que ens surti afeblit la institució del Parlament. És a dir, que aquest posant el punt de mira als funcionaris, com ha fet la presidenta, derivant amb ells la responsabilitat d'unes decisions, que si les van haver de prendre és perquè ningú va prendre les decisions polítiques que s'havien d'haver pres, més els fets que havien succeït unes setmanes enrere sobre les llicències d'edat i tal, el que posin al punt de mira o afableixi la pròpia institució parlamentària. I crec que tenim l'obligació tots de consolidar una institució com és la del Parlament de Catalunya. En la gestió de la presidència, jo no comparteixo, i així ho expreso a la mesa, algunes formes d'actuar de la presidenta. No? Crec que s'ha de ser, en tot cas, s'han d'assumir més les responsabilitats i s'ha de mantenir el seu paper, i el seu paper és molt més institucional. Ella ja no representa a una força política, ella és la presidenta del Parlament de Catalunya. A mi, en el conseller d'Interior, la va contrariar que anés a una manifestació. A mi em va saber molt greu que una presidenta del Parlament anés en contra de la decisió del seu propi govern.
Abans d'acabar aquesta conversa, hi ha una altra qüestió que té a veure amb l'actualitat del seu partit. Ahir va haver una altra operació policial, en aquest cas de la Policia Nacional, a l'Ajuntament de Cornellà, per una relació entre aquest ajuntament que s'està investigant i el Consell Esportiu del Baix Llobregat. És una operació que ve lligada de la que ja fa temps que s'està fent, en aquest cas, a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, i entre les persones investigades hi ha l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la Núria Marín. Ahir va haver-hi més detinguts, el tinent d'alcalde i regidor d'Economia de l'Ajuntament de Cornellà, el Sergio Fernández, també l'exregidor d'Esports. El partit els preocupa el que està passant a l'entorn d'aquesta investigació?
Miri, jo em remeto a les paraules que va fer o el comunicat de l'Ajuntament de Cornellà i del seu propi alcalde, en el sentit de que col·laboració màxima amb la justícia, els expedients ja s'havien demanat i s'havien entregat, i per tant que s'aclareixin el més aviat possible totes les causes. Al PSC li preocuparà sempre que hi pugui haver-hi un ombra de dubte i per tant sempre voldrà que la justícia actuï amb la màxima celeritat i s'aclareixin les coses amb la màxima transparència.
En quan s'obrís un possible judici oral, si entre els acusats hi ha membres del PSC, el codi ètic del partit s'aplicarà de manera ràpida i implacable?
Miri, jo que vaig ser una de les redactores del codi ètic...
Per això li pregunto.
...que es va fent a l'època que jo era secretària d'organització, espero que sí. Jo confio molt en el meu partit i en l'actuació del partit en aquests casos. Quan s'obre un judici oral, si les causes són les que comporta el codi ètic, sí.
Assumpta Escarp, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Que vagi molt bé. Un plaer escoltar-la. Assumpta Escarp és diputada del PSC i actualment també vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya. Avui ens ha acompanyat en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia d'aquest dimarts.
Ràdio Estel.